els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
I avui ens acompanya la Berta Aznar. Molt bon dia, Berta.
Hola, molt bon dia, Mercè, Olga.
Ens acompanyes una mica des de la distància, però estem connectades, que és el que és important. La Berta Aznar és mestra d'educació primària i psicòloga, professora a la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i membre del grup de recerca en parella i família, i ets especialista en coeducació. I bé, com sempre dèiem, quan et saludem, parlem de coeducació, avui deixant de banda estereotips que reprodueixen a la ficció, com hem fet altres dies, per centrar-nos en el nostre dia a dia, en la vida més quotidiana, i descobrir si tant a l'escola com a casa tractem de forma diferent, crec que sovint sense adonar-nos, a nens i nenes, no tant per les seves habilitats i preferències, sinó pel seu sexe. Perquè això, m'imagino que missatges tipus no ploris que ets un nen, sigues discreta, les nenes han de ser més cuidadoses, tu que ets molt valent... Això està superat o encara passa més sovint del que ens imaginem o del que voldríem?
Doncs mira, no està superat. Seguim enviant aquests missatges, a vegades tal com els has dit tu, perquè els sentim, encara els sentim, i moltes altres també de forma més subtil o sense adonar-nos amb els missatges que enviem als nens i les nenes. Per exemple, no? Les nenes, com que molt sovint les portem amb vestidets ben mones, doncs els demanem que s'estiguin més quietes, que no s'embrutin, que no es despentinin, i al final doncs aquests missatges són coses que les limiten en el seu joc, les limiten en el seu moviment i que els ajuden a donar-se, no? Fem que s'adonin que allò més important en elles doncs, és el físic o la imatge. Per exemple, també les nenes, que moltes vegades doncs, si porten una nina al parc, una nena amb una nina al parc rebrà un munt de missatges aprovatoris que li diran, oi, quina nina, com la cuides, li dones de menjar, que bé que ho fas. Si ho porta un nen, no sé si ho heu comprovat alguna vegada, que porta una nina un nen, no rep aquests missatges.
No, potser fins i tot li diuen, que saps cuidar la nina.
Ah, exactament, no? Per tant, ja estem deixant de reforçar aquests missatges que ajuden els nens també doncs, a aprendre a tenir cura dels demés, no?
Uh-huh. Clar, ara el que jo et diré també és un clàssic. Bé, això sempre ho hem dit i tampoc no ha passat res. Potser sí que passa.
I tant que passa, perquè és que al final estem fomentant unes conductes i uns comportaments en les nenes que no fem en els nens i a la inversa, no? I a la vida adulta això té, sens dubte, conseqüències reals. Només ens cal mirar al nostre voltant per adonar-nos de que la majoria d'homes els falta empatia o ser capaços d'expressar les seves emocions i a les dones els falta empenta per lluitar, per exemple, pels seus somnis professionals. A més, no? Ja no només a la vida adulta, sinó que fixeu-vos que... des de l'adolescència fins a l'edat de 74 anys, uh-huh, els estudis mostren que moren molts més homes que dones i que la causa de la majoria d'aquestes morts és per suïcidi, accident de circulació o abús de drogues. Per tant, són morts evitables. I si dediquéssim més als nens, nois, en saber demanar ajuda, a gestionar les seves emocions, doncs moltes d'aquestes morts es podrien evitar. Per tant, la igualtat és bona per tots i per totes, especialment necessària per nenes i dones, però afavoreix a tothom, sens dubte.
Llavors, aquest estudi, ara que comentaves que n'hi ha més, però aquest en concret evidencia que aquests missatges, que aparentment són inofensius, sí que van calant i sí que tenen transcendència. No és només, no passa res, que la nena sí que sap cuidar la nina. Bé, potser sí la sap cuidar, però si només rep aquest tipus de missatges, potser tindrem un problema.
Exactament, calen molt i es veu perfectament des de la vessant més psicològica, no? La tipologia de patologies que patim homes o que pateixen els homes i les dones de la vida adulta són molt diferents. Les dones són molt més propenses a tenir el que anomenem conductes internalitzants, no? A culpar-se de les coses, tenen més comportaments de rumiació, pateixen més ansietat, més depressió, també pateixen, com sabeu, molts més trastorns alimentaris, és molt més el percentatge en dones que en homes. dones, mentre que els homes tendeixen doncs, al que nosaltres diem les conductes externalitzants, que serien doncs, els comportaments antisocials, l'agressió, el consum d'alcohol, de drogues, i evidentment això és perquè aquests missatges i aquesta manera d'educar diferentment els nens i les nenes en un futur té aquestes conseqüències.
Abans deies, potser hi ha més homes adults que els manca empatia i més dones adultes que no són, per exemple, prou agressives, ben entesa, aquesta agressivitat, amb aquesta empenta, potser, per lluitar un sou que se digui amb les seves capacitats i amb la seva experiència. Segur que algú està pensant, bé, però és que això té més a veure amb una qüestió biològica. L'educació és el que explica que passin aquestes coses?
Sí, totalment. A dia d'avui hi ha molts estudis que analitzen precisament el neurosexisme, no? que ha estat imperant durant tants i tants anys a la ciència, que feia pensar que era una qüestió biològica. Les nenes més, i dones més dotades per les lletres i els nens i homes per les ciències, això no és cert. I a més, hi ha molts estudis que mostren que les nenes ja als 6 anys se senten molt menys capaces que els companys nois per desenvolupar tasques en què cal ser molt, molt, molt intel·ligent, no? Que tenen moltes vegades a veure doncs, amb carreres tipus doncs, la tecnologia, la ciència, l'enginyeria, arquitectura, matemàtiques, i és a causa d'aquests missatges. I a més, aquestes nenes els falten referents de dones que hagin triomfat en aquestes àrees. Per tant, cal que compensem aquesta manca de referents i que els oferim exemples en els que emmirallar-se perquè s'equilibrin aquestes dades.
És curiós, a les noies, a les nenes, a les dones també ens falten referents de dones sovint empoderades, o ens falten molts més, en tenim alguns, però ens faltarien molts més, però alhora als nois també els falten referents amb uns altres atributs que fins ara s'associaven més a les dones, no? I per exemple, ara em ve al cap la Thais Gutiérrez, la periodista, que la vam tenir al principi de la temporada, que va escriure el llibre Ni forts ni valents, i que parlava justament d'això, no? De, val, ara els nois no només han de ser forts, no? O valents, han de tenir altres aptituds i les hem de potenciar, però també a ells també els falten un altre tipus de referents. Ja saben que hi ha molts científics, que hi ha molts pintors, que hi ha molts arquitectes, tots homes, tots empoderats, tots tenen èxit, però què passa amb un altre tipus d'home cuidador, amb aquesta empatia de la que tu parlaves abans?
Totalment, totalment. Hi ha una manca de referents en aquest sentit pels homes, pel que han viscut a les seves pròpies llars quan eren petits, pel que veuen al seu voltant. Aquest home implicat en la criança dels fills i filles, en les activitats familiars, que comparteix l'oci amb la família, això ha estat molt poc valorat fins a dia d'avui. Però, per sort, comencem a tenir ja alguns exemples d'homes que triomfen també en aquest tipus de responsabilitats i que comencen a ser percebuts també com a quelcom positiu.
Mm-hmm. Però tot i així, moltes vegades, quan parles amb aquests homes implicats, et diuen que ells noten les mirades o els comentaris, o que fins i tot hi ha gent que els ha fet evident que com ells, que sovint ja sabem que quan anem a recollir nens a l'escola hi ha molts avis, hi ha cangurs, i hi ha moltes mares que possiblement tenen jornada reduïda, però pocs pares, majoritàriament, si féssim així una radiografia ràpida de les recollides a les escoles. I quan hi ha homes que van a recollir, doncs que a vegades els han comentat coses com «Oh, com és que tu estàs aquí? No estàs treballant?» Com si no fos prou bon pare de família per no estar produint i generant ingressos.
Sí, sí, aquests estereotips encara pesen, tot i que està havent un canvi important i realment és un canvi percebut per les pròpies educadores, perquè l'altre dia vaig fer precisament un focus group amb professionals de l'àmbit de les llars d'infants i comentaven com en l'última dècada hi ha hagut un canvi molt, molt important en aquestes tendències. Suposem també que ha afavorit per aquests, bueno, doncs per la baixa de paternitat, que cada vegada es va ampliant, i els pares doncs, se senten molt més responsables i molt més partícips de la criança dels fills i filles, i no se la volen perdre. Per tant, sí, aquestes mirades reprovatòries deuen haver-hi algunes, però jo crec que en general la societat estem tendint cap a un canvi que sens dubte, ens afavoreix a tots i a totes.
Hi ha estudis que facin una radiografia, ara deies, no? Un focus group l'altre dia, en els últims 10 anys, les cuidadores, no? Les escoles bressol, veuen que les famílies, aquesta corresponsabilitat cada vegada està més present. Però hi ha estudis que facin una radiografia de l'estat al nostre país, de si nens i nenes reben doncs, un tracte diferent, no? O si les expectatives de les famílies són diferents.
Sí, hi ha molts estudis, ja no només al nostre país, sinó a nivell europeu i internacional. Per exemple, s'ha estudiat molt la interacció a l'àmbit escolar, no? Com interactuem els adults, que professionals dels centres, amb els infants en funció de si són nens o nenes. I s'ha vist com de cada 100 paraules que es dediquen als nens, dediquem 75 a les nenes. No? Per tant, tres quartes parts. Eh? A més, es destina més atenció també als nens i s'acostumen a... I les nenes s'acostumen doncs, a acceptar el rol secundari que tenen a la societat i a no reclamar el temps i l'espai. I això, evidentment, té doncs, aquestes conseqüències a la vida adulta que ara mateix comentàvem. I també s'ha analitzat com el mateix comportament disruptiu en un nen que en una nena es penalitza molt més en la noia, o sigui, en la nena, simplement perquè les nostres idees preconcebudes sobre com han de ser els nens i les nenes fan que ens resulti molt més xocant que una nena sigui més moguda o ens respongui malament. No? Vull dir que sí, sí, s'estan fent molts estudis en aquest àmbit i els resultats són una mica alarmants. A més, mira, un altre estudi que es va fer a països tan diferents, no?, com Espanya, Croàcia, Burkina Faso, Estats Units, Moçambic, mostrava com ja als 10 anys aquests missatges dels que parlem ara mateix estan tan interioritzats pels nens i les nenes que els nois de 10 anys, opinen que la seva virtut més rellevant és la intel·ligència i la força. Mentre que les nenes, i això és molt preocupant, diuen que el seu actiu més important és el seu físic.
No m'estranya que després tinguin tants problemes. Ara deies, no?, l'anorèxia, sobretot, problemes de trastorns alimentaris que afecten molt més a les noies que als nois. Si el teu eix, no?, la teva prioritat és el teu físic, és el teu gran valor, potser, si no respons als cànons que estan establerts ara al segle XXI, patiràs molt tots els dies.
Ah, exactament, és això el que succeeix, adaptar-te a aquests cànons de bellesa pràcticament impossibles a la nostra societat que impacten encara més en les nenes que en els nens, cada vegada més en els nens també, però sobretot en les nenes, quan a tu t'han ensenyat o has percebut des de petita que allò més important en tu és la bellesa, el físic, el pes, doncs evidentment això és molt perillós, molt perillós.
I com ho hauríem de fer per fer-ho bé, no? Per contribuir als que som adults a ser un bon exemple amb el que diem, però també amb el que fem?
Doncs mira, així dient, posant-ho molt senzill, hauríem d'intentar tractar i esperar el mateix dels nens i de les nenes. I perquè aquest tracte diferenciat i aquestes expectatives diferenciades que ells no els permeten desenvolupar-se lliurement i a la vida adulta, i no, ja no a la vida adulta, estem veient ja estudis d'infància i adolescència, generen desigualtats. Per tant, hem de tractar d'evitar a tota costa aquest tracte diferenciat.
És tan senzill, aparentment, com això, evitar un tracte diferenciat. Però és curiós que, per exemple, ara estava pensant, ara que estem a final de curs, no època de festivals, si vas a veure festivals de danses, la quantitat de nenes que hi ha i els pocs nens que hi ha, no? Perquè ara, no sé, segur que hi ha molta gent que ha vist la pel·lícula de Billy Elliot o ha anat a veure el musical, que podries pensar, això és una cosa que passava als anys 70 a Europa. No, és que el 2022 encara segueix passant. Quan tu dius evitar un tracte diferenciat, sembla que hauria de ser molt senzill, però al final devem seguir, encara que millori, siguem optimistes, i a més les dades, com tu deies, ho evidencien, però encara anem com molt lents, hi ha molts prejudicis, molts estereotips que estan molt, molt instaurats.
Totalment. Mira, ara que deies això de la dansa, vam tenir el festival de dansa de la meva filla i eren, jo diria que 15 nenes, té 3 anys, 15 nenes i 2 nens. Vull dir que sí, sí, encara existeixen aquests prejudicis que els mateixos adults tenim del nen de 3 anys apuntar-lo a dansa perquè és una activitat més femenina. No?
I al final, i el que passa també, perquè jo que també he fet 2 festivals de dansa amb edats de 9 i 12, passa exactament el mateix, et diria que com més grans, més petita la proporció encara de nens. Perquè
sí, sí.
El que els passa és que com veuen que són pocs nens, Doncs tampoc s'animen gaire i diuen, va, és que al final ja som dos, mira, jo ho deixo, i al final ja queda un, i a no ser que tingui claríssim que vol fer dansa, doncs també ho deixa. Que va una mica en la línia aquell de ni forts ni valents del llibre de la Thais Gutiérrez, no? Que és que sabem molt, tenim molt clar cap on han d'anar les noies que necessiten referents, però a vegades els nens estan en terra de ningú, no?
Sí, 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 exactament. Els nens perceben com, bueno, doncs hi ha activitats clarament definides per les nenes i aquelles que són clarament definides pels nens i els hi falten molts referents. Sembla com que realment les nenes i les dones estem conquerint els espais que havien estat sempre masculinitzats, però que està costant molt més fer-ho al revés. I això té a veure amb que sempre hi ha hagut com un cert menyspreu o menysteniment d'aquelles activitats que han estat considerades per les dones, mentre que les dones no ho hem fet amb les masculines. Hem de trencar amb això. I, evidentment, pels nens és molt complicat fer-ho, perquè és anar contracorrent. No és senzill. Tenim un rol molt important, els adults i les adultes, aquí.
Altres vegades hem parlat de ficció, d'animació i de cinema que no era d'animació, no? Que potser ja no està tan pensat per un cinema familiar. I avui, comentàvem, a primera hora s'estrena Buzz Lightyear, la pel·lícula de Pixar, i la companya del gran protagonista és una secundària, però ara és una dona i, a més, és negra, que fins fa no gaire això hagués estat impensable.
Genial. Em sembla genial, encertat, importantíssim oferir altres referents i altres models als infants i que els nens també tinguin superheroïnes a les que admirar, perquè finalment hi ha molts pocs personatges rellevants amb un rol que de protagonista o de quasi protagonista en el que els nens i nenes es puguin fixar, que la majoria són homes o nens, i a les dones sempre ens atorguen un paper totalment secundari.
Bé, doncs ens quedarem amb aquest missatge tan senzill i tan clar que ens deies. Evitem el tracte diferenciat entre nens i nenes, nois i noies, i a veure si cada vegada tenim una societat més justa i més igualitària. Berta Aznar, mestra d'educació primària i psicòloga, professora de Blanquerna, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí 3 setmanes, em sembla que és, i llavors ja serà l'estudi. Que vagi molt bé.
Exactament. Ens veiem en 3 setmanes. Moltes gràcies. Adéu.
Fins aviat.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.